l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Som-hi ara de tornada, ja no al Sabadell en joc, que també, però amb aquest sota el paraigües del Tribuna Preferent per analitzar el que ha estat l'empat del Centre d'Esport Sabadell a Montilivi contra el Girona. Va acabar l'any al Sabadell empatant contra el Castellón i el mateix signe, una X, ha estat el resultat del primer partit del 2021 per l'equip d'Antonio Hidalgo, molt seriós avui a Montilivi i amb opcions clares d'endur-se els 3 punts. Finalment ha estat només un punt, però, insistim, permet al Centre d'Esport Sabadell sortir de zona de descens, començar l'any, com diem, com a 18è classificat. Repassem ràpidament estadístiques del partit. Possessió 55-45 pel Sabadell, rematades 12 pel Girona, 11 pel Sabadell, faltes 12-10, grogues 1 per banda, fores de joc 1-2 al Sabadell i corners 3-2 pel Girona. Insistim, el gruix d'aquesta 20a jornada de la Lliga Smartbank està ja pràcticament completat. Com diem, només queda el partit que ha de començar en qüestió de mitja hora a l'Anxo Carro entre el Lugo i l'Sporting. Per tant, la resta de resultats ja són definitius d'aquesta penúltima jornada de la primera volta. El repassem. Fuenlabrada 0, Leganés 0, Rayo Vallecano 2, Alcorcón 1, Logroñés 2, Mirandés 1 i Cartagena 1, Zaragoza 1. Aquests partits disputats en dissabte, jugats ahir, Castellón 0, Tenerife 1, Las Palmas 1, Espanyol 0, Albacete 1, Màlaga 1, Almeria 3, Ponferradina 1, Oviedo 2, Mallorca 2 i aquest Girona 0, Centre d'Esports Sabadell 0. Com queda la classificació en aquesta part baixa de la Lliga Smartbank, en la qual s'hi troba el Centre d'Esports Sabadell? Agafant com a referència una setmana més el Tenerife, que és 16è amb 23 punts, de fet l'únic rival de la part baixa que en aquest cas ha guanyat aquesta jornada, com diem, l'equip Chicharrero té 23 punts, 3 per sota està el Cartagena, 17è, 18è és el Sabadell ara amb 19 punts, a un del Cartagena, amb 19 també en zona de descens el Castellón i l'Alcorcón, 17 punts pel Real Zaragoza, 15 punts tancant aquesta classificació l'Albacete Balompié. Adri, t'ho pregunto, de fet encara no hem llançat l'enquesta a Twitter, ho fem ara en uns segons, qui ha estat per tu el millor del Sabadell en el dia d'avui? Difícil, no? O què?
Sí, sí, perquè estava pensant i un altre cop és un clàssic, no?, del Sabadell, que evidentment traient potser a Stoichkov no és que tingui grans individualitats i normalment quan fa bons partits, com és el cas d'avui, ho basa en el col·lectiu, no? I per tant, avui diré un parell de noms, però que podrien ser 4 o 5 més perfectament. A mi m'ha agradat sobretot molt la fortalesa al darrere de l'equip. Podria haver dit Ian Mackay per les seves intervencions, tot i que després no ha tingut afortunadament tanta feina. Podria dir, per exemple, l'Eixcoc. Avui em volia quedar amb Juan Ibiza, perquè crec que ha tingut una ocasió i ha estat molt, molt, molt encertat en línies defensives. I ja que ho he dit en antena durant la retransmissió, també a Pierre Cornut, que és un jugador que ha anat creixent i de quina manera a mesura que avançava la temporada i que crec que ha fet un bon partit, fins que la benzina li ha dit prou, o en aquest cas, la musculatura. Però que si em dius homes que han entrat de refresc i que han tingut el seu protagonisme, com Juan, com Eber, etc., doncs també, segurament, no? O sigui, al final ha estat un partit molt complet en línies generals i on no hi ha hagut cap jugador que hagi desentonat clarament respecte a la resta, i crec que aposto per Ibiza o per Pierre, però crec que serà una votació avui d'aquelles repartides, diuen, com la loteria.
Doncs mira, ara mateix l'acabem de llançar al Twitter de Ràdio Sabadell. Per tant, doncs teniu fins demà a les 3 de la tarda, quan s'acabi l'Hotel Suís, per votar l'MVP del partit. Avui, per cert, també podeu mencionar-nos amb els vostres comentaris a través de Ràdio Sabadell, si voleu fer servir l'etiqueta TP946, evidentment, sinó també amb mencions directes, per comentar el que ha estat el partit. Que deia Madri, ens deixava un regust agradolç. A mi, personalment, em deixa un regust més dolç que agra, per la versió del Centre d'Esports Sabadell, que ha estat ha anat de menys a més en el partit, ha anat creixent, sí que és cert que ha perdonat, sobretot en l'últim terç, ha perdonat algunes accions de perill, però fent aquesta lectura en perspectiva eren d'aquells partits que a principi de temporada se t'escapaven, i ara són d'aquells de maduresa, segurament, de l'equip, de més adaptat a la categoria.
Sí, saps què passa? Que jo quan el meu equip les té i les perdona, al final sempre tinc el regús aquell, em pot la vena pessimista, no? I sempre penso, buf, a veure si trobarem a faltar aquests dos punts després a la llarga, i això segur que no ens ho traurà ningú, i per tant aquest regús agredolç és evident que el tenim. Però per contra, estic d'acord amb el que comentaves, amb el tema de estar tranquil en quant al joc i en quant a com ha tornat l'equip de vacances, no? Avui la versió del Sabadell ha estat una de les més sòlides, de les més madures del que portem de Lliga, i això sí que no és que em tranquil·litzi, perquè no estava intranquil, però sí que em genera confiança a la llarga. A curt termini trobaré aquesta nit a falta els dos punts que no hem aconseguit, però vaja, per cert, a Movistar ha aparegut, i per això he tingut un moment de paradinya, una imatge d'Eusebio, que s'està recuperant del cop que va patir al cap, i crec que la cosa malauradament anirà per llarg, a la nova Creu Alta. O sigui, la imatge que han utilitzat de recurs era, en una roda de premsa, he reconegut el plafó que hi havia darrere de la sala de premsa del temple.
Primers vots que ens arriben de l'MVP, un parell per Pierre Cornut, un altre per Aleix Coc, ens diuen una assegurança al darrere.
Si et sembla, vaig agafant posició perquè encara no tenim notícies de la sala de premsa de Montilivi.
Un tuit del Sabadell dient que si segueix en directe la roda de premsa postpartit d'Antonio Hidalgo, per tant, ha d'estar a punt de començar la compareixença del tècnic de Canovelles, avui escoltant-la, com diem, en aquest tribuna preferent. Em quedo també amb un comentari que ens deixa el Javi amb aquesta etiqueta TP946. Ens diu un partit que s'ha pogut guanyar, però el punt també és bo i permet sortir del descens. L'equip ha estat el millor amb el canvi de sistema, acostumant-nos a jugar massa enrere, i després als de dalt els hi costa generar. Avui el Sabadell ha tingut les millors ocasions a la segona meitat, especialment a les botes i al cap de Stoikov, tot i que també hi ha hagut una rematada de Guru, un contracop de Juan Hernández. Avui no se li pot negar el Sabadell, Adri. Ara, si em confirmes que estàs ok, com diem, que ha anat pel partit fins al final.
Sí, si fas la lectura a la inversa i penses en clau Girona, segurament per canvis, donant entrada a Alex Pachón, acumulant homes al davant, també pots dir que Francisco ha anat a pel partit, no? El Sabadell crec que ha sabut interpretar quan li tocava fer això, i que ha sabut interpretar i trobar els espais quan calia, no? D'intentar buscar l'esquena del conjunt gironí quan més s'ha volcat a la teva porteria, i crec que, en quant a lectura de partit, crec que el Sabadell ha estat viu. I estic d'acord que, en quant a plantejament, el que dèiem en el tram final, no?, d'enfrontament, que el Sabadell, en una situació com la que tens ara, contra un rival que en teoria no és rival directe d'aquesta lluita per la part baixa, i que està jugant fora de casa, etc., dius, uf, doncs potser en el tram final algú altre hagués tirat una mica més les línies al darrere i que no em facin mal. I en canvi el Sabadell tinc la sensació que, independentment dels canvis, en quant al joc, no ha volgut quedar-se i estar satisfet amb un punt, sinó anar un passet més, no? De dir, va, i ara ja que hi som, t'ho remato amb la victòria, no? I crec que s'ha quedat a un pas d'aconseguir-la, però estic d'acord amb tu que, en quant a valentia, insisteixo, no pels canvis, que també, perquè bàsicament el de Pierre, per exemple, l'últim ha estat forçat, no sabem què hagués passat si hagués entrat Edgar, si li hagués donat una mica de refresc a la zona ofensiva del conjunt arlequinat, però sí que és el que comentes, no? El Sabadell, si marxes de Montilivi amb la sensació d'haver perdonat, és perquè has anat a pel partit.
Doncs bona estrena del Sabadell en aquest 2021 contra un Girona que també tot s'ha de dir, Adri, no sé què t'ha semblat a tu, a mi força, sí, és cert que en les individualitats té homes de molt perill, hem vist cas de Silla, de Joel Bárcenas, però prou força inoperant pel que fa al col·lectiu, no? En atac, no sé si dir molt tímid o...
No, però fins i tot en defensa, perquè al final...
Sí, massa trencat, potser al final...
Sí. Jo crec que intentant sumar la victòria s'ha trencat, no?, el Girona, i per moments ni ha tingut prou força com per poder fer mal al davant, i al darrere deixar uns espais que a punt ha estat el Sabadell d'aprofitar-los. Jo crec que fent la lectura, intentant fer-la al màxim d'objectiva possible, crec que el partit ha estat molt millor per part del Sabadell que no pas del Girona. O dit d'una altra manera, si fóssim aficionats o periodistes que segueixen el Girona, avui no estaríem tan satisfets amb el joc, amb com s'ha desenvolupat el partit, que no pas en el del Sabadell. També s'ha de dir, i no podem oblidar que el Girona tenia baixes significatives i que es noten, no? A la llarga, si no tens Estuani, si no tens Antonio Luna, si no tens a Samu Saiz, que és un home
sobretot
clau.
Sobretot Samu Saiz, sí.
És un home molt desequilibrant en l'atac del conjunt gironí. Fins i tot Nahuel Bustos, no? Són homes que de normal tens com a recurs i que no pots utilitzar avui, que a la llarga això acaba influint, no? En el desenllaç, però crec que el Sabadell avui ha fet més mèrits per mi que el Girona.
Probablement per aconseguir els 3 punts. Li ha sentat bé a l'equip aquesta aturada nadalenca, que potser, no sé si dir que per allò de com anava el calendari de tan atapeït, del pes que portava l'equip d'Hidalgo a les cames, doncs home, va costar acabar l'any. I em sembla que no sé si hi ha moviment a la sala de premsa.
No, encara no. Malauradament hi ha massa poc moviment.
Doncs o sigui, crec sembla que és una cadira.
Sabem que hi ha uns timings establerts després d'un partit que diu que hi ha un màxim de minuts des del xiulet final fins que els jugadors apareixen, per exemple, en els flash interviews, quan encara estan, per entendre'ns, sense canviar, vestits de futbolista, i també hi ha un màxim a les rodes de premsa. Però jo crec que avui, jo no sé si és pel fred o què, però va la cosa molt més tard del que és habitual, perquè recordem que Antoni Hidalgo, per ser tècnic visitant, avui compareix abans que Francisco.
Doncs que vagin per feina, que nosaltres a 2:15 hem de tancar la barraca i encara hem de saludar protagonistes i hem de parlar també del mercat. I també, no m'oblido, Adri, del que volies parlar de l'afició.
No, del mercat et puc deixar caure alguna, també, després.
Sí?
No moltes, però doncs tampoc que ningú esperi un gran titular, però vaja...
Bé, s'ha filtrat durant el partit, no ho hem comentat, deia el periodista sabadellenc Carles Fiter, al Tot Gira, que el Sabadell estaria a punt de fitxar Álvaro Vázquez.
Per quin anirà el tema? Després t'ho comento.
Doncs després tenim novetats al voltant. Més vots que ens arriben, avui guanyant per majoria Pierre Cornut, algun també per Juan Ibiza, Pedro Capó, Ian Mackay... que ha estat providencial també, no oblidem, un dia més amb les seves aturades, i segueix sent el porter de la Lliga Smartbank amb més aturades, en aquest cas, i com diem, aquests són els vots que estem rebent a aquesta hora amb l'etiqueta MVP 946. Tenim pendent, per ser encara sortejada del mes de desembre, que ningú s'espanti. Hem passat festes i ara, com diem, sortejarem també la del mes de desembre, però tenim en marxa ja la samarreta del mes de gener, en aquest cas. Sense moviment, Adri?
No,
m'estranya, m'estranya molt, de veritat.
És que, a més, hi ha una cosa que a mi no m'agrada gens de la Lliga, que és que acostumen a tancar el pla a un escut de la sala de premsa, del mural de darrere, i per tant tu tampoc pots veure. O sigui, jo l'únic que veig des d'on som ara mateix és un escut del Girona. O sigui, no puc intuir si hi ha moviment o no, perquè quan hi hagi moviment és que ja me'l trobaré assegut a la taula.
Doncs bé, esperarem que aparegui Antoni Hidalgo en qüestió de minuts aquí a la sala de premsa de Montilivi, i per tant escoltarem el tècnic de Canovelles en uns instants compareixer, com diem, per valorar aquest empat del Centre d'Esport Sabadell. Ara, per cert, m'estava fixant els 4 anteriors precedents. Adri, en aquest cas, a segona divisió van ser empat, avui no podia ser d'una altra manera.
Sí, el que estic mirant jo és que David Gallego està compareixent a la prèvia del partit a l'Anxo Carro, i només de l'alè que deixa anar a peu de camp, ja et dic jo que no només feia fred a Girona, sinó que vull jugar a les 9 a Lugo, amb arcadeta guapa també per l'Sporting de Gijón.
Sí. Per sort per ells és un desplaçament relativament curt. En aquest sentit, podria haver estat pitjor.
Home, sí, podria haver estat pitjor, però tampoc és que estiguin a tocar,
No, però ni que sigui allò entre comunitats autònomes properes ja és com un, no sé, un Sabadell-Castellón o...
Sí, això sí, sí.
Alguna
sí.
Cosa similar, no seria dels viatges més durs en aquest sentit. Doncs bé, esperant, Antonio Hidalgo, no sabem si hi haurà hagut també algun problema de la Lliga amb aquesta roda de premsa, però bé, a l'espera de la compareixença del tècnic de Canovelles... valorant...
Mira, ara el tenim per aquí, Antoni Dau.
Doncs comença aquesta roda de premsa, som-hi.
Quan vulguis, Adri.
Hola, Antonio, què tal? Et volia preguntar una mica per quin regust et deixa l'empat d'avui a Girona. Segurament, veient com ha anat creixent l'equip a mesura del partit, el regust potser és una mica agradós, no? Per ocasions i per valentia no haurà estat com a mínim el fet de no guanyar i de conformar-se amb un punt. Quin regust et deixa aquest empat?
Sí que és veritat que et deixa una mica aquesta sensació de que hem fet lo suficient per emportar-nos els tres punts. Jo crec que durant el partit hi ha hagut diferents fases. Sabíem que el Girona ens exigiria moltíssim, sobretot quan munta molts jugadors a última línia, aquests centres per fora. Hem patit una mica. Jo crec que en quant a joc ha estat per mi millor la primera part, però sense aquestes ocasions, només recordo la del Víctor, però sí que és cert que la segona part a partir del minut 10-15 hem tingut situacions suficients com per emportar-nos el partit, no? El Girona també empenyia, posava molta gent d'atac, de jugadors molt desequilibrants que com a entrenador has de continuar contrarrestant les possibles variacions del tècnic rival que ha fet una lectura molt bona i bueno, aquesta sensació per nosaltres és un punt molt, molt important. Veníem pels tres, com sempre som valents en totes les situacions, de vegades surt millor o pitjor, però jo crec que aquest és el camí, no?
Anem a Diari de Sabadell, Manel Camps. Endavant, Manel.
Sí, míster, bona nit. Una mica en la línia el que comentaves, en un partit, en una actuació coral de l'equip tan bona, suposo que l'únic però que se li podria posar a l'equip és la definició a l'àrea, i en segon lloc et volia preguntar què és el que ha canviat, no?, a partir del quart d'hora de la segona meitat.
Bueno, a veure, això és el futbol, l'efectivitat a dalt, al darrere per suposat, perquè tenir la porteria és molt, molt important, i sobretot perquè que estàvem jugant, hem sortit amb dos migcentres, amb el Boni i amb el Hunda. Hem canviat una mica i hem tornat a jugar només amb l'Hunda i posar una posició més avançada del Boni. Hem començat a trobar següents, hem atacat espais, aquestes segones jugades eren nostres, els davanters se les quedaven i donaven opció a donar-nos temps, que segurament en la primera part no havia passat, i per això hem tingut totes aquestes ocasions.
Anem a Catalunya Ràdio. Endavant.
Hola, bona nit, Antonio. Et pregunto pel mercat de fitxatges.
No t'escoltem bé, Sergi. No t'escoltem bé. No sé si... A veure, ara sí que et veig millor. Sergi.
T'he tancat el micro, em sembla, no?
A veure si et podem escoltar. No t'escoltàvem, però ara et veig bé a la imatge.
Té l'àudio tancat.
A veure si ho podem provar, Sergi.
Ara sí?
Ara.
Ara, perfecte. Et deia bona nit, Antonio, que et volia preguntar pel mercat de fitxatges i et preguntava per un nom propi, per el nom d'Álvaro Vázquez, jugador de l'Sporting de Gijón, si ens pots confirmar o no si serà jugador del Sabadell en les properes hores.
No tinc cap notícia al respecte. Són situacions de mercat que veurem com va, i són jugadors que no estan aquí, i jo està clar que no parlo de jugadors que estan aquí. Em centro molt i molt amb els jugadors que tinc, et deixen la vida a cada partit, creuen moltíssim en el que fem, sabem qui som i d'on venim, i a partir d'aquí, ho vaig dir l'altre dia, el gruix que està ara serà el motor de l'equip d'aquí al final, com ha sigut sempre, i la gent que vingui, que també ho vaig dir, que necessitem, si ve algú, que millori moltíssim el que tenim i que aporti des del primer dia, i que això no és fàcil.
Anem a RAC1, Miquel Lagut. Quan vulguis, Miquel.
M'agradaria preguntar-te pels canvis, perquè tinc la sensació que el Girona ha acabat acumulant molta gent a dalt, però que vosaltres heu apostat també més pel mig del camp, no? I que per això us heu fet més dominadors del mig del camp i del partit, i al final us han arribat les ocasions per això, perquè el Girona buscava també ser més directe. No sé si hi estàs d'acord, i si creus que tenir més control del mig del camp ha estat la clau per poder fer més mal i tenir aquestes ocasions que heu tingut.
Bueno, pot ser una lectura, no? Però al final hem hagut de fer el canvi de l'Adri, que és un mig centre, pel Boni, que és un altre mig centre, i sí que després hem canviat una miqueta més, una miqueta diferent, amb l'entrada de l'Òscar pel Pedro, que és més lateral que centrar en aquesta situació, i hem pogut trobar aquesta situació per fora amb l'Ever, que a cama canviada pues, necessita una mica més d'ajuda. Sí que és cert que en aquesta segona jugada amb l'Stoikov, amb el Boni i amb el Hunda hem tingut aquest més control, i per això arriben aquestes situacions de perill.
No sé si n'hi ha alguna més dels companys dels mitjans de Girona, si m'ho podeu confirmar, del diari de Girona, l'Esportiu o la SER. Entenc que no. Si no, tornem a Ràdio Sabadell. Adri, endavant.
Sí, Antonio, ara que parlàveu de canvis, et volia preguntar, ja no tant com han condicionat avui el tema dels canvis d'Adri Cuevas i de Pierre Cornut, sinó com es troben ells, amb molèsties tots dos, si és que no em dius el contrari pel que ha semblat a les imatges, i com pot condicionar una de les poques setmanes que tindrem a partir d'ara amb doble cita, no? Perquè dijous hi ha Copa del Rei, dilluns és veritat, però vaja, en qüestió de 7 dies un altre cop dos partits, i per tant, com pot condicionar el que puguin tenir amb tan poc temps per recuperar-se?
Haurem d'esperar per tots dos. Està clar que l'Adri té el turmell com una bota ara mateix. Ha fet el possible i l'impossible per ajudar en aquests 15 minuts que restaven en la primera part, que tal com estan els canvis ara, que tens 5 canvis, però ho has de fer en tres vegades, pues és important que poguessin fer aquest canvi a la mitja part, no? I el Pierre sembla que és menys, molt menys que l'Adri, però haurem d'esperar.
Diari de Sabadell, Manel Camps. Endavant, Manel.
Sí, míster, abans comentaves que l'equip havia anat pels 3 punts, ens hem quedat amb un punt, i veient la classificació, aquest punt momentàniament permet al Sabadell sortir del descens. Al llarg de les setmanes sempre has parlat, no, de la importància de sumar, encara que sigui un punt, no? Aquests punts d'or que al final de temporada ens en podem recordar.
Sí, sempre és molt bo sumar. En aquesta situació de 3 punts i un punt per l'empat i 3 per la victòria, pues cada victòria és or, no? Però bueno, estic content del que està fent l'equip, està creixent, i aquest és el camí. Està clar que no hem fet res, que continuem en una situació delicada i que hem de millorar moltíssim en tots els aspectes per sumar més victòries, que és el que tots volem, però està clar que l'equip ara mateix està en una línia ascendent.
No sé si n'hi ha alguna més de Catalunya Ràdio. Endavant, Catalunya Ràdio. Fem primer Catalunya Ràdio i després la SER. Endavant, Sergi, endavant.
Preguntar-te, Antonio, pels últims minuts. Avui heu estat a punt de guanyar en els últims minuts i ja fa uns partits que els aprofiteu, doncs, per sumar punts. I això es contraposa amb la gestió dels últims minuts a principi de temporada, on en lloc de sumar punts els perdíeu. Què ha canviat a l'equip? Han après els jugadors a gestionar millor els últims trams de partit?
Jo crec que la principal situació és que ells han vist en moltes situacions que són capaços de donar-li la volta a resultats, d'aconseguir punts en els últims minuts i de gestionar aquestes situacions. Jo crec que al principi hi havia aquesta sensació de que sempre passaria alguna cosa, i és una qüestió també de sensacions que tens dintre del camp, de la confiança que millora tot, i això és important per nosaltres.
Anem a la SER, David.
Un poco en la previa has hablado del derbi catalán, siempre es especial, también lo fue ante el Español, pero ¿es menos derbi cuando no hay gente en las gradas, cuando no hay público? ¿Eso lo notáis vosotros, que es menos derbi, que hay menos intensidad, que no hay tanta rivalidad sobre el césped cuando en las gradas pues no hay ese público y esa afición?
Intensidad no lo sé, porque yo lo vivo al 1000x1000 y hay veces que el corazón te va a esa velocidad, pero sí que es cierto que lo hablábamos, ¿no? Habían, que no sé quién era, no era una familia con sus hijos que estaban aquí fuera, eran 4 o 5 que habían venido, estaban fuera, esa sensación de pensar el qué podía haber sido con nuestra gente aquí, ¿no? Con la gente evidentemente también de Girona, y espero que esto que estamos atravesando pase lo antes posible, porque primero es una situación en la que se nos está yendo demasiada gente que no debería, y en lo que a nosotros nos respecta, el fútbol es afición, es sentimiento, es pasión, y eso está clarísimo que lo ponen los aficionados.
No sé si n'hi ha alguna més, si m'ho podeu fer saber. No, ho deixem aquí. Gràcies, bon any.
Gràcies.
Hem escoltat la roda de premsa d'Antonio Hidalgo avui aquí al Tribuna Preferent postpartit. Adri, explica'm què t'ha semblat. Què destaques i què rescates de la compareixença del de Canovelles?
Rescato la idea de joc que té Antonio Hidalgo, que sempre, a mesura que va avançant la temporada i veus com analitza els partits, te n'adones que el que li agrada és tenir la pilota. I al final tots tenim la sensació que la segona part el Sabadell segurament ha tingut més ocasions, però clar, el partit estava més trencat. I des del punt de vista de l'entrenador, potser el que prefereix és, encara que no generis tantes, però no desprotegir-te tant al darrere, que no es trenqui tant el partit, i dominar i acabar guanyant partits, evidentment, i acabar fent mal al rival, però a partir de la possessió, no? M'ha creat l'atenció que ha dit, més enllà d'haver fet el suficient per haver guanyat els 3 punts, que crec que això tots estarem més o menys d'acord, que per joc millor la primera part, tot i que han faltat les ocasions, i que en canvi la segona doncs s'ha trencat tot una mica més, però han arribat aleshores les ocasions del Sabadell. Em tranquil·litza, tot i que ja ho semblava, que el tema de Pierre Cornut és simplement un tema de cansament, crec jo, de càrrega.
El tema d'Adri Cuevas sí que és més preocupant, eh?
Bé, és que és el turmell, és el que comentava. Adri Cuevas pot acabar la primera meitat perquè segurament el que té és unes skins i vaja, no soc doctor, ni he vist el turmell.
Sí,
vaja, però
acabes amb dolor, sí, però acabes, sí, i a la carrefreda, malament.
Llavors, i a part ho ha dit molt bé Antoni Hidalgo, no? Tal com estava muntat el sistema, intentàvem arribar al descans amb ell al camp per no cremar una de les finestres que hi ha. Però vaja, i al final acabo rematant el tema amb lo de la confiança, no? Que sempre és un tòpic que de tant en quant acabem recorrent a ell per explicar i justificar coses en el món del futbol, però és evident, o sigui, aquest partit a la dinàmica inicial de la Lliga segurament l'acabes palmant, parlant clarament,
parlant,
no?
Sí.
I en canvi avui acabes amb la sensació que vas acabar a Saragossa de he empatat, he rescatat un punt i a sobre he perdonat al rival.
Un parell de comentaris més, per exemple, que hem rebut l'etiqueta MVP 946, ens deia l'Alberto Pérez que el millor havia estat Pierre Cornut, cada dia més imprescindible, i Ian Mackay aguantant l'equip quan ha fet falta. I el Gerard Riera ens deia que punt importantíssim a Montilivi per començar amb confiança l'any, tot i que un altre cop hem perdut l'oportunitat de fer un cop a la taula la classificació. Perdonem massa. L'MVP, per cert, li dona a Aleix Coc, diu seguríssim al darrere. Saludem perquè ens està ja esperant i veient via Skype per fer aquest postpartit a l'Albert Puigdollers. Què tal, Albert? Com estàs? Bon vespre.
Hola, bon vespre.
M'escoltes bé, oi?
Jo, vosaltres, sí.
Sí, nosaltres també, de conya.
Perfecte.
Bé, la primera és clara. Què t'ha semblat el Sabadell?
Pues jo crec que il·lusionant, no? Crec que hem vist un bon Sabadell, no? Sobretot potser l'inici ha costat una miqueta, sí que amb algunes accions de centrada lateral que s'han de minimitzar aquests errors, no? Ha concedit un parell d'accions al Girona, però a partir d'aquí crec que ha anat mica en mica agafant el domini del partit. I sobretot una molt bona segona part, no? Sent clarament superior i mereixent la victòria, no? Llàstima, no? D'aquesta definició que ha faltat, d'aquestes accions que s'han generat, també de les que crec que es podien haver generat, no? Segurament amb situacions de contraatac a tres quarts, de males decisions, però en definitiva contents per sortir del descens i per la imatge que ha donat l'equip.
L'Albert enguany, comentarista, no? Dels partits a RAC1, dels partits del Sabadell, a RAC1, una altra faceta, no, Albert?
Sí, m'ho van proposar i bé, no ho vaig dubtar massa, sí que intento compaginar-ho també amb les obligacions que tinc al cap de setmana, però sí, content de seguir el Sabadell, de seguir el dia a dia i comentar-ho pues per RAC1, doncs una nova faceta que no és fàcil, que no és... quan estàs allà ara dius, ostres...
Ara, 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 ara.
Ho feu bé, perquè costa, la veritat és que costa, a vegades comentar i veure el que passa no és fàcil, i expressar-ho bé, no? La capacitat d'expressar-ho, pues, clar, al final un no es dedica a això, intenta fer-ho el millor que pot, però...
És una no és fàcil, un aprenentatge continu.
Suposo, dia a dia.
Sí, sí. Deies, Adri, volies dir...
No, no, deia, imagina't, Albert, quan havíem de narrar gols de cap d'Albert Puigdollers al Collao, imagina't...
Sí, imagina't, deies, no, no és veritat, això no ha passat, no?
No, jo et volia preguntar, Puigi, un tema que tu vas estar l'anterior vegada que el Sabadell va pujar i va haver d'acoplar-se i d'adaptar-se a la categoria. Evidentment, la manera va ser molt diferent per tot. Ni estàvem en pandèmia, va ser una pretemporada normal, va ser tot el que teníem al cap fins fa un any i per tant, aquí no podem fer el símil. Però sí que al final et volia preguntar per com un jugador que ve d'estar a segona divisió B o un grup de jugadors que venen del gruix principal de segona B, com guanya aquesta categoria falsa a la segona divisió i necessita aquest procés, no? de guanyar-li el pols a la categoria, perquè el Sabadell va sorprendre tothom en aquella temporada de l'11-12, però després també va tenir un moment de molts dubtes, de moltes jornades seguides sense guanyar, de l'equip que veia que anava cap enrere i no hi havia fre, i us va costar allò de serenar-vos, d'acabar tenint la maduresa que avui segurament el Sabadell ha demostrat. Per tant, et volia preguntar per aquest procés, no? Que necessita tot equip que ve des de sota per fer-se una mica amb la categoria.
Sens dubte, no, evidentment ho comentes bé, jo crec que són anys diferents i nosaltres vam tenir la sort de que vam iniciar molt bé, no? Crec que inclús ens vam posar un partit...
Sí, líders, sí, al principi.
Al final ens vam posar líders, que jo no acostumava a marcar, però vaig marcar aquell dia contra el Recre i ens vam posar líders i al final aquest inici ens va ajudar, no? A fer-nos a la categoria. Llavors hi han dinàmiques que es fan llargues i vam tenir aquell procés d'adaptació. Jo crec que el Sabadell aquest any va tenir aquest inici de Lliga també d'un calendari tan complicat, no? Va dificultar, no?, aquest inici, no? Perquè començar amb un inici no és el mateix, i no vull faltar el respecte, evidentment, a cap equip, no? Però al final, pues, potser jugar contra el Castellón, que és un equip que era de la teva Lliga, del Logroñés, equips d'això, els inicis, no? Que són jugadors que estàs acostumats a jugar contra ells, a tindre que jugar contra jugadors que venen de categories superiors, no? Perquè segur que Mallorca, Almeria, Espanyol... Aquests equips tenen jugadors de primera que tu els veus lluny quan estàs a segona B, no? I de cop jugues contra ells, no? I per tant aquesta adaptació és difícil i crec que el Sabadell li ha costat i l'està trobant, no? I avui ha acabat sent probablement dels millors partits, perquè jo trobava a faltar aquell partit on el Sabadell fos superior, no? Fins ara jo crec que el Sabadell havia competit bé, no havia estat molt inferior a cap equip, crec que havia tingut un punt de mala sort als últims minuts o ara al final de bona sort, però faltava aquell partit que fos superior de veritat, no? I probablement, tot i guanyar el camp de la Pontferradina fàcil perquè la situació es va donar, però futbolísticament no va ser superior. Jo crec que avui, futbolísticament, com jo ho entenc, futbolísticament, i cadascú llegirà com vulgui, crec que avui ha sigut superior, no? Moltes facetes de domini del joc i de sensació de perill, que són... on avui ha estat, no? Sí. Jo crec que és el pas definitiu cap endavant, no sé si esteu d'acord amb això.
Sí, abans fèiem la lectura, Albert, per una banda, en quant a joc, no és que tranquil·litzi, perquè tampoc és que estiguessis nerviós pel que estava plantejant l'equip, però sí que és veritat que aporta confiança, però per l'altra també tens aquell punt de dir, buf, estic a la part baixa, estic patint per intentar treure el cap, i el dia que em surt un partit bastant rodó, com comentes ara, tampoc guanyo, no?
Sí, però... al final les sensacions i els resultats acaben venint, no? I jo crec que aquesta sensació és bona. Quan ets futbolista ho perceps, no? Al final no és el mateix sortir un partit quan has estat molt sotmès, quan has estat molt dominat, quan els punts no arriben, i ara em ve pues, l'Almeria, ara em ve a qualsevol equip de la categoria, no? Jo crec que ara mateix el Sabadell té ja la sensació, aquesta confiança del jugador de veure's capaç de si ha anat al camp del Girona, un dels equips més potents de la categoria i ha sigut capaç de fer el partit que ha fet, pues probablement el pròxim partit, crec que és dilluns, no? contra el Lugo,
sí.
pues al final aquesta confiança de treure els punts, jo crec que és la línia, i probablement després de l'inici i independentment de l'inici, pues probablement tots signàvem, no? Estar on està ara mateix, no? Perquè la realitat de l'equip és aquesta. Tampoc podem anar més lluny de la realitat de l'equip.
Jo estic d'acord amb vosaltres en el sentit que avui crec que és el Sabadell més dominador durant més minuts de la temporada, no? Perquè li havíem vist trams superiors al rival. Recordo, per exemple, la primera mitja hora d'Albacete, que és un escàndol del Sabadell. Potser també per demèrit de l'Albacete d'aquell moment. Però bé, la sortida de Tenerife, estonetes contra les Palmes, el dia de la Ponfe, va fer un bon partit també al Centre d'Esport Sabadell. Però avui segurament és el dia que has estat millor i no has guanyat. Que això segurament, hi havia també partits de l'inici de temporada, tot i que hi havia moments en què et sotmetia el rival, que estaves allà, que tenies les teves opcions de guanyar i no guanyaves, acabaves perdent més aviat que no pas a empatar, no? I potser he vist el Sabadell més assentat a la categoria. I a mi una cosa que m'agrada personalment és que al final crec que a pràcticament cada partit, no sé vosaltres què en penseu, Adri, Albert, veig plasmada la idea d'Hidalgo. El que vol Hidalgo en aquell partit ho veig plasmat. Avui, per exemple, el millor Sabadell s'ha vist quan l'altre dia deia a la roda de premsa, ho explicàvem abans, que el Girona és un equip que li agrada molt anar-te a buscar a dalt, que mossega molt, i s'ha vist el millor Sabadell, el Sabadell més treballat, quan el Girona ha proposat això. No sé què en penseu vosaltres al
sí, respecte. Jo estic d'acord, i sobretot en una acció de la primera part, probablement això que dius, jo el Girona l'he vist menys i tampoc tinc el coneixement. Sí que és veritat que no ha anat molt a buscar avui el Girona al Sabadell, no? L'ha esperat en molts moments, i en els moments que l'ha anat a buscar, el Sabadell ha tingut la capacitat de superar aquesta pressió, no? Que és el que estàs dient, suposo, no? Aquesta pressió alta del Girona, en aquests moments ha tingut la capacitat de superar-la, i aquí és el Sabadell que segur que vol Antonio. Sí que és veritat que a l'inici de Lliga pues, probablement no va acabar de sortir i genera dubtes, no? En aquest joc, en buscar... Es va convertir en una fase de la temporada probablement en algo més sòlid, no? Perquè va encaixar els últims minuts, perquè tenia que buscar mecanismes per no concedir tant, i mica en mica pues, estem tornant a trobar el Sabadell que segurament vol Antonio, no? Aquest més atrevit, amb més domini i amb més anar a buscar el rival, que crec que són la identitat que vol.
Un moment, Adri, ha començat per ser el partit de l'Anxo Carro entre el Lugo i l'Sporting, l'últim partit d'aquesta vintena jornada. Ara m'estava fixant, atents, perquè hi ha fins a tres jugadors del Lugo que estan apercebuts. Marcelo Jaló, José Ángel Carrillo i Gerard Valentín. He mirat de passada l'11 titular, però diria que almenys com a mínim dos segur que estan en l'11, Gerard Valentín i diria que era Carrillo en punta d'atac.
Sí,
no sé si Jaló també està jugant o no.
El que passa és que segons la televisió, segons el grafisme, Carrillo no estava percebut. Jaló no està jugant, està a la banqueta. Gerard sí que està jugant.
No, correcte, mira,
Jaló, de dreta.
Carrillo és per una expulsió.
Ah, doncs això, dels dos apercebuts un juga i l'altre no. Gerard sí, si veu la groga avui es perdrà el compromís a la nova Creu Alta, igual que Juan Ibiza, que avui ha vist la cinquena. En el cas de Jaló haurem d'esperar que surti des de la banqueta.
Perquè els partits de Copa no comptabilitzen, no? Hi hagi una copa, però no seria expulsió només... en cas de l'expulsió.
Correcte,
no?
Correcte, només en vermella directa, aquí sí que... I de fet diria, ara tiro de memòria, que si són més d'un número de partits, crec que són quatre, si no també els has de fer a la teva competició. Dèieu el tema de la pressió alta, fins i tot jo li afegiria el matís que el Sabadell en alguns partits d'aquesta temporada li ha costat precisament això, no? Perquè és un equip que tothom sap que la vol tenir i que quan li fan la pressió alta no sempre se n'han sortit com avui, per tant, li dono també aquest plus de valor. També s'ha de dir que Francisco, en roda de premsa, deia: no tinc a molts dels efectius que de normal tinc al davant, sé que m'he de reinventar, com porto tota la temporada fent-ho, perquè normalment tenim baixes en posicions sensibles i potser no fem el que fem de normal, encara que la idea sigui la mateixa en el rerefons, no? Doncs potser anava per aquí el tema, però estic d'acord que avui el Sabadell no només ha sabut ensortir-se'n d'aquesta pressió alta del Girona quan l'ha feta, sinó que a sobre, després, ha sabut trobar espais a les esquenes, no? O sigui, no només sortir de la primera línia de pressió, sinó sobretot a la segona meitat. S'ha vist molt clar que potser acumulava moltes peces al davant al Girona i trencava una mica el partit, però qui tenia el tempo per recuperar, no patir quan no la tenia i buscar esquenes a fer mal és el Sabadell, que, home, jo he perdut el compte, però em sortien 5 o 6 arribades clares de perill.
A la segona part, jo, de clares n'he comptabilitzat 4. Només a la segona meitat, tinc un parell d'estoicos.
I com deia l'Albert, les que has tingut d'iniciar contra en superioritat
sí,
i no
fallar-te
l'última
passada.
Jo crec que aquí, no, al final, a mi sempre s'ha notat una mica, no? Perquè al final va ser company meu, molts equips i amic, i al final se'm nota, no? Però sí que Antonio probablement ha superat a Francisco avui amb els plantejaments, no? Perquè ho has dit tu, Adri, ara mateix, el Girona s'ha limitat a anar acumulant, no?, molts homes d'atac, però això no li donava el domini, no?, i ho ha seguit fent, no?, fins a l'últim canvi, que ha sigut Pachón, no recordo com, per qui, no?, i crec que no ha... probablement necessitava acumular més homes al mig del camp
per trobar
aquest domini que estava tenint el Sabadell, i ha seguit acumulant, no?, i Antonio amb els canvis ha sigut atrevit, no?, ha posat a Ever a banda dreta per Víctor, més extrem, ha tret a Òscar Rubio, crec que ha anat a pel partit, no?, crec que el plantejament d'Antonio avui, que és una mica la mateixa línia, perquè crec que la identitat de l'equip sí que és reconeixible, no?, crec que és molt fidel als seus tres centrals, aquesta sortida de tres, amb un 4-4-2, probablement, no?, amb defensa, aquestes variants, però crec que ha estat superior.
Quin mig del camp de Vallèsa teníem, eh? Jove, Antonio Hidalgo, Albert Puigdollers...
Sí, altres èpoques. No estava malament, i el d'ara tampoc. Jo crec que totes les èpoques són bones, i sí, vam disfrutar-lo, està clar. Amb Juanjo també, que donava un nivell diferencial.
Correcte.
Juanjo Círcoles.
20 jornades ja de Lliga. Déu-n'hi-do com passa això, eh? De ràpid. Vam començar més tard i, clar, ens hem de posar al dia tots plegats.
Crec que tindrem la sensació que tot es ralentitzarà ara, eh?
Sí, jo també tinc aquesta sensació. A partir del cap de setmana de
és
Copa...
És que cada 3 dies era com, ara traiem el cap, ara estem 4 punts per sota, ara, clar, quan jugues cada 3 dies, això canvia gairebé d'una setmana per l'altra, no s'assembla en res, la classificació. Ara que torna la lògica del futbol de jugar caps de setmana i prou, i més encara, que la setmana vinent ja aturada per la Copa, crec que ara tornarem una mica... Ara se'ns farà fins i tot una mica llarga, que la segona divisió això també ho té, eh? Que som a la jornada 20, però de 42, eh?
Bé, sí.
Sí, ja ho veurem, ja. Al final es fa llarg, eh? Ja ho dius, Adrià, depèn com, no? Probablement, i ojalà es faci llarga, voldrà dir que el Sabadell està en una zona còmoda i que li sobraran aquestes jornades que són en èpoques d'estiu, pràcticament, que ja no es volen ni jugar, no? Però també ens va bé, els que preparem una miqueta els partits i no estem acostumats, tenim una mica de marge, perquè era en plan, ara un altre cop el dimecres, l'altre no podíem parar, no mai tens temps de preparar-ho amb calma.
Venia setmanes al Sabadell de no descansar ni un dia, els jugadors no tenien ni un dia de descans.
Sí, crec que van encadenar en 28 o 29 dies.
Sí, això va ser a l'octubre, eh?
Sí, 27 dies de feina i només un de descans.
Al final això acaba saturant també a un futbolista, no, Albert?
Sí, i a vegades ho comento, no?, quan estem a l'antena, de que una mica el que deia Adri, no?, d'aquesta adaptació a la categoria, sí que és cert que de segona B no estàs acostumat a aquest ritme de partits, eh? Probablement a segona A tampoc, eh? però el jugador de segona B, a tants partits entre setmana, tants entrenaments, tanta exigència, i més, després de venir tot l'acumulat del final de temporada amb el playoff acabant tan tard, un inici molt exigent, no?, que probablement l'equip no està acostumat a aquest ritme de 3 dies. Sí que és cert que Antonio ha tingut la capacitat i la calma de regular també els jugadors, ha fet moltes rotacions i crec que aquí ha estat encertat. A vegades, mirant més enllà, no?, a vegades els entrenadors viuen del dia a dia i saben de la necessitat del resultat del cap de setmana, no?, i probablement ell ha anat més enllà, no?, però ja no sé, donant a vegades descans a homes claus, en gran moment de forma, i donar-los aquell descans per saber que hi ha un altre partit, no? Crec que en aquest sentit la gestió ha estat molt bona també, i allà amb aquesta segona volta, quan comenci, doncs si tenim aquesta calma de partits.
La setmana de Nadal, que l'entrevistàvem amb més calma aquí a Ràdio Sabadell, que vam tenir gairebé 3/4 d'hora al míster per xerrar una estona, una de les coses que més em va agradar del que deia era... és que el que vull tenir és temps per preparar coses. O sigui, no he tingut temps més enllà de l'exigència de recuperació prèvia de partit i jugar una altra vegada. I intentar fer rotacions sabent que al final, com a entrenador, tampoc és que puguis fer moltes rotacions perquè tens unes exigències que els números han de sortir. I reconeixia que potser el que trobava falta en la seva plantilla és certs automatismes en atac i deia, és que l'únic que necessito són hores de camp. O sigui, està molt bé explicar-ho en una pissarra, però vull tenir una setmana per davant de normal per poder explicar-li als meus jugadors eines que després puguin aprofitar en el terreny de joc quan juguin.
Segur, perquè és que no ha tingut temps, és que en una setmana de 3 dies no hi ha temps de poder planificar, no? I els entrenadors que avui en dia doncs, estan tots molt preparats, doncs, aquest anàlisi del rival, el saber per on li pots fer mal, saber quin plantejament et fa, com li pots contrarrestar, jo crec que aquests plantejaments probablement els ha tingut que fer però molt de passada, no?, sense que l'equip ho pugui automatitzar i ho pugui interioritzar, no?, jo crec que era necessari, els entrenadors sobretot ho reclamen, eh?, probablement el jugador és menys conscient d'aquestes coses. Jo parlo quan estava a l'altre cantó, no? Que tu el que vols ja et va bé perquè hi hagin partits, perquè tu el que t'agrada és jugar, però l'entrenador amb aquesta faceta sí que té aquesta necessitat de tenir el control de les coses, no? Quan ets jugador, surts, jugues, i aquest control, aquesta responsabilitat, ben entesa, eh? Però la tens com a prop al resultat, però tu surts a jugar i no et planteges el... No tens la necessitat tan imperiosa de saber què farà el rival i què no, no? I com a entrenador tens aquesta necessitat del control, no? De que no se t'escapin coses, i sé que l'Antonio pues, és molt, molt professional en aquest sentit i li agrada tenir-ho tot controlat, i això l'alliberarà.
Vinga, fem una aturada per la publicitat, un minut de pausa, que hem de parlar encara del que li ve al Sabadell aquesta setmana, que és Copa del Rei i després un altre partit contra el Lugo, que està empatant contra l'Sporting de moment, i ens ha promès l'Adri també que havíem de parlar del tema del mercat. Hem de saludar també l'Albert Riera de Fondo Segunda. Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Aquest any els Reis d'Orient són a Fira Sabadell i només s'hi pot entrar amb cita prèvia. Per això aquest dimarts a la tarda a Ràdio Sabadell farem una retransmissió perquè no et perdis cap detall de la seva estada. A partir de les 6 fins a les 8 del vespre, en directe des de la Fira Reial, programa especial. Viu amb nosaltres una tarda màgica. T'acompanyarem des de Ràdio Sabadell i amb imatges pel canal de YouTube de l'Ajuntament.
A Ràdio Sabadell, programa en directe des de la Fira Reial amb els Reis d'Orient i tot el seu seguici.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Vinga, de tornada aquí al Tribuna Preferent. Ens queden 17 minuts de programa en aquest postpartit del Girona-Sabadell, 0-0 pel Centre d'Esports. Aprofito per saludar, el tinc per aquí, a l'Albert Riera de Fondo Segunda. Què tal, Albert, com estàs? Bon vespre, bona nit ja.
Hola, bona nit, què tal?
Em deies que avui per un tema laboral no podies veure el partit, però ni que sigui per aquest escenari de com queda la part baixa, hi haurà ball de bastons, eh? Fins al final. Sabadell, 19 punts, Castellón, 19, Alcorcón també 19, Cartagena, 20 punts, el Zaragoza amb 17, el qual se li suposa que en algun moment hauria de revifar, Albacete, 15 punts, està tot ultra comprimit.
Ara en parlarem, però bueno, sí, el Zaragoza ha de reaccionar ja, perquè si no pinta molt a Deportivo de l'any passat, i si no comença a reaccionar ja... No he pogut veure més que els últims 10 minuts de partit del Sabadell, he vist els últims 10, però bé, en l'escenari que és i en la situació en la que està el Sabadell, un puntet al camp del Girona no està gens malament, i més encara si et permet sortir de la zona de descens.
Ens va molt bé, eh? Aquesta visió externa, Adri, Albert, algú qui en fred, sense veure el partit, pugui dir, home, compte, que és un bon punt del Sabadell, va a Girona per sortir de zona de descens.
També és una bona notícia que, diguem, és un bon punt, però ens ha quedat el regust a poc, no?
Sí.
Sí, jo crec que... Bueno, és la part positiva, eh? Vist des de fora, evidentment, i la gent que llegeixi i compri el diari demà i vegi, ostres, el Sabadell ha empatat al camp del Girona, doncs pues, li donarà valor a aquest punt, i se li ha de donar, eh? Jo crec que, a més... la capacitat d'aquest equip o de la millora és no perdre aquest partit, eh? I que se mantengui, no? Al final hi ha moltes vegades que aquest partit amb qualsevol acció aïllada el podies perdre, no? I té aquesta solidesa i aquest saber estar de que, bueno, no ho has pogut guanyar i has empatat, no? Que crec que al principi de Lliga també es van escapar partits, no sé si recordo, va ser contra l'Almeria amb un home menys, no? Aquest tipus de partits on se t'escapen punts, que llavors aquests empats són vitals de cara a final de temporada, no? I per tant, bueno, no has pogut guanyar, però has empatat, no? A vegades s'acaben escapant i més dur que hagués sigut un, no sé, qualsevol jugada aïllada, qualsevol córner, que ja sabem que al futbol passen aquestes coses i, per tant, doncs crec que és important, eh? Com a mínim, doncs anar puntuant, que al final és important de cada final de temporada.
Ens deia, per exemple, el Xavi Andreu, via interna, que hem jugat per guanyar, que estem en la bona línia, per tant, bones sensacions. Abans d'afrontar el final d'aquesta primera volta, serà d'aquí una setmana a la nova Creu Alta, una altra de les assignatures pendents durant la segona volta, millorant les xifres a l'estadi, en aquest cas contra el Club Deportivo Lugo de Medinafti. Ara l'enfocaven també a la realització televisiva de Movistar La Liga 2, en aquest partit entre el Lugo i el Real Sporting, que segueix amb 0-0.
No vull que vingui Brad Pitt, aquesta setmana que ve, que va fer famosa aquella frase de... no sé quines paraules es va utilitzar, si grassonet o alguna cosa així, però va dir, mentre que guanyi...
El gordo calvo.
Això, correcte. Això.
Tu vols, o sigui, el gordo calvo,
va
no?
Dir, mentre gano soy Brad Pitt, però quan empieza a perder seré el gordo calvo.
Mira,
no?
De fet, si tu busques Medinafti a Google...
Ja t'apareix, no? La cita.
Et surt Medinafti Transfer Market, Twitter, i la tercera és Medinafti Brad Pitt.
Ja et dic jo que...
Per tant, sí.
Si algú no té la imatge de Medinafti al cap, l'exjugador del Racing, entre altres, no seria Brad Pitt, precisament.
No, ni cabell també brilla per la seva absència, el de Medinafti. Una mica Roger Benet, no. Pobre, ja
s'ha endut el club.
Ja se l'havia d'endur. Vinga, que ens queda un quart d'horeta. Si us sembla, entrem... Explica, Madrid, què volies dir el tema de la Copa.
No,
abans,
bàsicament...
I parlem de mercat.
Que amb totes les restriccions que estan havent-hi, no només a Catalunya, també a les Illes Balears, encara som a l'espera de saber no si hi ha públic o no, que en teoria sí que hi haurà públic dijous a Santa Eulària de Riu.
A Eivissa hi ha públic, al camp de l'Eivissa, sí, 500 aquí, espectadors, han dit.
A quants?
500.
Doncs fa... Doncs no em quadra, llavors la xifra...
Abans ja, ho estàvem passant per Movistar, que eren 500 espectadors a Can Misses.
Vaig estar a Can Misses tant dimecres com dijous en el Eivissa Islas Pitius a Sabadell i a l'Eivissa Compostela, i es parlava d'un màxim de 1.500 persones. Si em dius ara 500, és que s'ha reduït més del que preveia, perquè el que em deien des d'Eivissa avui mateix és que amb les noves restriccions probablement en comptes d'haver-hi un 70% de l'aforament al camp de la Penya Deportiva, que si algú no ha estat allà és molt petit, realment, les instal·lacions són molt humils, doncs seria un 50%. A mi em semblava molt, però vaja, en tot cas, que tot penja d'una reunió demà per acabar de decidir quant de públic podrà entrar en aquest Penya Deportiva Sabadell de la Copa del Rei, però que sí que hi haurà públic, això sí, en una quantitat inferior a la que es preveia tot just ahir.
Estarem pendents de saber què passa. Demà a l'Hotel Suís més detalls, en qualsevol cas, perquè ja comencen les eliminatòries de Copa, demà dimarts, i estarem pendents també a l'Hotel Suís. Dimecres no hi haurà programa, però dijous també ja amb l'Adri des de Santa Eulària de Riu en aquest partit entre la Penya Deportiva i el Centre d'Esports, 6:45 de la tarda. Ens hi posarem els del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. I ara sí, mercat. Començo per tu, Adri, perquè m'has dit que hi havia novetats, no?, al voltant del cas, per dir-ho d'alguna manera, Álvaro Vázquez.
Més aviat, no hi ha novetats, que és la notícia, no? Deies que els companys de Catalunya Ràdio avui parlaven del cas d'Álvaro Vázquez. Álvaro Vázquez és el jugador que pretén el Sabadell, i això se sap des del setembre. No ha variat aquesta història, i el Sabadell vol tancar un nou sí o sí en aquest mercat, que és segurament el que li va quedar per fitxar de l'anterior finestra, de la d'estiu, i el nom, el número 1 en el rànquing, continua sent Álvaro Vázquez. Fins a on sabem nosaltres... En les últimes hores no s'ha accelerat res.
A mi em sorprèn aquesta contundència en la qual ho ha dit...
És un tuit, també.
És un tuit al Tot Gira.
És un tuit, no?
Potser una interpretació, un comentari que s'hagi fet en la retransmissió, però sí que és cert que si avui, en el partit que s'està jugant, Juca es lesiona...
No, que Álvaro Vázquez està convocat. O sigui,
per això està a la banqueta.
Que ara mateix està el partit en joc del seu equip i ell està convocat. Però que independentment d'això, que l'operació...
A punt de marcar, sí. Ara a l'Sporting.
Dèiem que l'operació és evident que el Sabadell la vol completar, que no és fàcil tampoc perquè l'Sporting, com comentes, té la intenció de reforçar-se també al davant, i de fet les cartes són les mateixes, i ho hem explicat mil vegades ja, del moviment de peces de Campuzano, que és el jugador pretès per l'Sporting.
I que va jugar també aquesta a Les Palmes.
I que ara toca Copa, o sigui que els timings són els que són, i tenim 28 dies per davant, però crec que la notícia ara mateix és que no està... tan fet com perquè aquesta nit o demà al matí s'anuncia el fitxatge ni molt menys. Aquí el tema està en que Álvaro Vázquez, recordem que ha de venir cedit per part de l'Sporting de Gijón, entre d'altres coses, i és un dels kits de la qüestió, que perquè té un any més de contracte. O sigui, Álvaro Vázquez va signar per l'equip asturià fins al 2022. Per tant, bona part de les negociacions girarien per aquí, i per això, dèiem, hi ha novetats o no, però bàsicament, fins on sabem, no és que avui, dia 1 del mercat de fitxatges, dia 4 de gener, però el dia que s'obre la finestra, s'hagi accelerat tot dient ja podem signar, que vingui cap aquí, sinó que Álvaro Vázquez ara mateix està a Lugo, està vestit de curt per poder jugar, si així ho considera oportú, David Gallego, i fins on sabem, evidentment, és la prioritat del conjunt arlequinat, però ni molt menys s'ha fet encara.
Albert Puigdollers, què necessita aquest Sabadell en el mercat d'hivern?
Bueno, home, el que és evident és que les plantilles està bé reforçar-les, i crec que incorporacions sempre sumen, no? O sigui, és veritat que pues, un davanter probablement fa falta, no? A vegades, o per, tot i que, bueno, no sé si s'està content o no. O sigui, és veritat que Guruceta, jo crec que, tot i que a l'inici no va estar molt encertat, jo crec que mica en mica, no? Estan agafant el nivell, sobretot està participant més, i crec que, però bueno, Edgar també ha tingut bons moments i més competència dalt, gent resolutiva, no? Que al final els gols és el que et faran, la diferència està allà, no? En aquesta, el Sabadell pot jugar molt bé, la proposta pot ser molt bona, però si en aquests últims metres finals no estàs encertat, la permanència serà molt difícil, no? Els partits d'avui amb gent de talent a dalt s'acaben pues, resolent, no? I probablement si es troba talent diferencial, doncs crec que és on es pot aportar, i probablement potser pues, al mig del camp, no? Probablement jo crec que potser també es podria reforçar amb algun jugador al mig del camp, però bueno, crec que darrere sí que hi ha molt número de centrals, crec que hi ha moltes alternatives, els carrils jo crec que també estan coberts, no? Crec que sobretot, i crec que la gran aparició, almenys a mi em dona la sensació de Pierre Cornut, no? Crec que està jugant a un nivell molt alt, aportant ofensivament moltes coses, Víctor també a la dreta, jo crec que probablement doncs un punta, i no sé si s'està buscant algú al mig del camp, desconec les necessitats, però potser també algun pivot doncs potser també seria interessant.
Avui...
Compro la idea, eh? Sempre d'Albert Puigdollers, m'agrada la idea d'aquestes dues posicions.
Dos detalls, avui Jesús Olmo s'ha quedat fora de la convocatòria, és un detall important, ha entrat per exemple David Astals, el jove. I segona, avui a l'Hotel Suís l'Adri repassava els últims mercats d'hivern del Centre d'Esport Sabadell, i Albert, l'últim en el qual el Sabadell no es va moure va ser el de l'any de l'ascens a Ipurua.
Fa una dècada
d'aquest moment.
L'únic que no es va moure.
L'únic dels que tenim, que la mostra era...
15 anys.
15 anys, correcte.
Mm-hmm. En 15 anys, és cert que va arribar Ivan Gómez, però va arribar per una lesió en el tram final de Lliga.
De
l'Uri.
De l'Uri, però... Bueno, clar, al final potser moure segona vegades la plantilla estava molt compensada aquella també. Al final depèn de la capacitat que hagi tingut a l'estiu, no? Crec que aquell estiu, en aquella època, sobretot a l'any, parlo de l'any de l'ascens, i la gent probablement no ho recordarà, però sí que es van fitxar tres jugadors diferencials molt al final del mercat que van acabar de completar la plantilla, que van ser Isaac Cuenca, Juanjo i Hiroshi, no? Crec que van arribar aquests tres jugadors molt al final, i van ser diferencials, ja et dic. Els objectius es poden aconseguir, eh? Amb bons blocs, amb bons... Però necessites els jugadors diferencials. Jo crec que algun jugador diferencial... Va arribar Stoikov, que és un jugador diferencial, i crec que probablement, amb tots els respectes, i no vull faltar cap jugador del Sabadell, però falta probablement algun jugador diferencial de la categoria que es pugui trobar, no? Crec que aquí és on s'havia de buscar. Fitxar per fitxar, jo no fitxaria, jo buscaria aquests punts diferencials d'aquest jugador Álvaro Vázquez, bueno, pues probablement no està en el seu millor estat, probablement és un jugador que els seus millors anys pues, potser s'ha passat, però és un jugador que pot ser diferencial potser perquè ha tingut aquest nivell i perquè no recuperar-lo.
Albert Riera, tu que has seguit a Álvaro Vázquez més en els últims anys, va tenir... mai ha estat un golejador? Les seves xifres no són espectaculars ni molt menys, però a mi sempre m'ha cridat l'atenció que el seu millor any va ser a Saragossa i allà va ser fortament criticat. Ja sabem que no és la plaça més indicada, no? per un jugador, però què et sembla? O què et podria semblar aquest reforç?
Va ser criticat més que res per motius extraesportius. Jo crec que és un jugador que no va acabar d'encaixar bé el vestuari i per això se'l va criticar, alguna sortida de to fora del... I per això se'l criticava, i després amb aquell ambient doncs a ell li era difícil rendir. Jo crec que podria ser un bon fitxatge, ja ho vam dir
l'últim dia del mercat, sí, quan... sí, correcte.
Quan em veu convidar. Si us agrada el tema del migcentre, jo no sóc partidari de fitxar un migcentre pel Sabadell, però si us agrada el tema del migcentre, ja que ho heu dit, apunteu el nom de Gusledes, perquè no està comptant amb minuts al Castellón, i abans d'ahir va demanar-li a Òscar Cano sortir cedit aquest mercat d'hivern a un altre destí de segona. No sé si els cedirien a
un rival directe, sí.
Però és que tampoc se m'acudeixen molts equips en el que pugui marxar cedit.
És el principal dubte.
Jo en el perfil de mig centre, no, em referia més potser a un mig centre més posicional, més físic, potser per tant de defensa, que donés aquest, que pogués alliberar més Adri Cuevas o Boniquet quan juguen, no? Que donés aquest equilibri, que potser no... Aquest perfil, no sé, tampoc és la meva opinió, no sé si, però és aquest perfil, no sé si Gusledes encaixa en això, sí que és un bon jugador, independent.
No tant, però...
No tant, en context de lo que jo demano, al final els directors tècnics demanen el que creguin i fitxant el que creguin, només faltaria, estàvem aquí debatint i donant opinió que Adri l'ha comprada, no sé per què.
No, perquè estic absolutament d'acord amb el que acabes de dir ara també, o sigui, sempre he dit que el Sabadell el que necessita, crec que és apuntalar una mica més al mig del camp amb algú que faci de sostenidor de l'equip, no? I en aquest sentit sí que gairebé no cal afegir res més, perquè compro el discurs que deies per això precisament, perquè és el que hi crec.
Aquesta figura, quan deia mig del camp, no buscar aquest mig centre ofensiu, perquè crec que Adri Cuevas té nivell, perquè crec que és alliberar aquesta gent del mig del camp i que puguin donar més a la seva i que doni aquest equilibri.
Bé, primer dia del mercat de fitxatges, 4 de gener, ho deia avui també l'Adrià a l'Hotel Suís, tenim 28 dies ara per endavant per...
Massa llargs,
no? Aquestes 4 setmanes. Amb un parell de setmanes ens ho podríem ventilar i ja està, i tots contents. Però, Albert Riera, no sé com han estat aquestes primeres hores, ja no només aquestes primeres hores, sinó també aquests últims dies, no? Perquè hi ha equips que s'han anticipat i ja han fet alguns moviments de sessions, de jugadors que estaven lliures, per tant, els primers moviments han anat caient ja.
L'Albacete ha sigut, crec que va ser el primer en fitxar, l'Albacete, un dels rivals directes del Sabadell.
El dia 1, no?
Va incorporar...
El dia 1 de gener va fitxar, sí, diria, el dia
va,
de...
Va anunciar-ho, com a mínim, sí.
I no sé si el 31 o l'1, però sí, al principi de tot, encara no s'havia obert el mercat i ja havien anunciat el primer fitxatge, Tana, un jugador que arriba lliure, crec, després de passar ja per la Lliga Smart Bank.
Parlant de jugadors que han tingut problemes extraesportius.
Sí.
Perquè aquest déu-n'hi-do, també.
Aquest pitjor que l'Àlvaro, per això,
Sí, 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 bastant pitjor.
Si treus els problemes extraesportius que ha tingut, jo crec que és un bon jugador, que pot jugar allà a la mitja punta, pot caure a banda, i a l'Albacete s'ha de fer una mica de popurrí de fitxatges, no? I crec que per això s'han anticipat tant, perquè necessiten moltes coses, necessiten un defensa central, necessiten un migcentre, necessiten un davanter, però no poden fitxar ningú si no surt algú. És una situació com la del Sabadell, més o menys, que necessita, si vol fitxar gent, necessita alliberar fitxes, però el fitxatge de Tana, doncs jo crec que li pot anar molt bé. Sí, l'acompanya de dos o tres fitxatges més importants. L'Albacete, que és l'equip que més canvis d'entrenador ha fet aquesta temporada.
Sí,
ja va pel tercer.
Diria que va pel tercer. Algun més? El Saragossa?
Sí, el Saragossa ha tingut tres. Sí.
Saragossa
sí, sí,
va canviar sí. Tres també i l'Alcorcón va canviar una vegada.
Bé, que estem sense temps, que tot això se'ns ha passat volant. No sé si voleu, no cal que tanquem a dos quarts clavat, No sé si voleu afegir alguna cosa més.
Ara que dieu això, estava tan poc acostumat al futbol professional, jo sóc dels que desconnecta ràpid quan l'equip perd la categoria, doncs no cal fer-se més mal. Centrem-nos en que crec que el primer partit de l'any 2015, després de baixar, va ser a Elda, doncs va, pensem en l'Eldense, i vaig desconnectar de la segona divisió durant aquest període d'anys, i ara un altre cop a correcuita posen les piles. Però em va sorprendre, crec que era ahir o abans d'ahir, quan es va confirmar el canvi de Gaisca Garitano a l'Atlètic Club, que era tot just el segon tècnic destituït a primera divisió. I clar, vulguis o no, compares, perquè també a primera divisió hi ha hagut jornades intersetmanals, evidentment també hi ha molta exigència perquè hi ha més caler en joc encara a primera que no pas a segona divisió, i dius, ostres, amb la davall de bastons, amb la davall d'entrenadors que hi ha hagut a segona divisió, és que només a l'Albacete o al Zaragoza ja han fet els mateixos canvis d'entrenador que tota la primera divisió.
Sí, potser a primera la part baixa ha estat més remoguda en sí. aquest sentit, més variant pel sí, que fa però, equips, eh?
Però més estable tot també, no? O sigui, al final, sí. Encara que és veritat que ha anat canviant el perfil d'equip que ha estat a la zona baixa, però vaja, al final portem el mateix temps de Lliga i em va sorprendre la diferència entre gairebé tothom a la part baixa traient Castellón i Sabadell a segona divisió ha volgut canviar ja d'entrenador i fer foc nou, i a primera Garitano és el segon entrenador.
Sí, sí, total.
Al final pensa Adri, quins són els equips que han canviat, no? Ha canviat l'Albacete, ha canviat el Saragossa, ha canviat l'Alcorcón, equips que no s'esperaven estar tan a baix, potser.
A Tenerife.
I en canvi, a Tenerife. I en canvi, a primera divisió...
Perdona, al doncs... Cartagena també, o sigui...
Sí, sí, de baix, menys Castellón i Sabadell, tots han canviat, dels últims equips, però bé.
Castellón i Sabadell, que són dos equips que pugen de segona B, doncs confien en el projecte, i jo crec que el Sabadell ha més raó que el Castellón, però bueno, confien en el projecte i donen més continuïtat al tècnic que els ha donat l'ascens. I a primera amb el Huesca i aquests també passa el mateix.
Bé, estarem pendents a l'evolució de les pròximes setmanes, què decideixen els equips, que al voltant d'això, de la figura dels entrenadors i també dels reforços que han de fer durant aquest mes de gener. No sé si voleu afegir alguna cosa més, ho rematem aquí, anem a sopar tots plegats, i que dijous tenim copa, hi ha nit de Reis també primer, el dia de Reis, i dijous l'Adri que se'ns en va cap a l'illa de Divisa un altre cop.
Si algú vol sumar-se, Puigi, estàs a temps, eh? Si vols venir a...
No sé si puc venir, eh? Però...
Jo encantat, eh? Et poso cotxe i ens volem per allà per la illa, que la conec.
Les restriccions són, a la Copa són menys que a la Lliga, pel que fa el protocol, en aquest cas sí. Encara podria entrar a l'estadi.
Mirarem, amb responsabilitat, però mirarem.
Estic fotut perquè m'han avançat l'hora del toc de queda a Eivissa, que era a les 12, quan vaig estar fa una setmana o dues, i ara me l'han posat a les 10 de la nit.
Els bisbes passar per allà i van dir, sí. Avancem a les 10, que si no...
No vaig ser jo.
Vinga, una abraçada a tots tres, que vagi molt bé.
Gràcies.
Abraçada, adéu.
Vinga, una abraçada del Roger Benet, que està totes les vies de so, del Sergi Garcés, també, que ha fet possible la retransmissió des de Montilivi, i Servidor, que us ha parlat del Pau Vitorí en nom dels esports de Ràdio Sabadell. Demà a les dues, a l'Hotel Suís, tota la informació, tot l'anàlisi també, aquest postpartit del Girona-Sabadell, inici del mercat de fitxatges amb l'Adrián Arroyo, insistim, ens hi posarem a les dues. Que vagi molt bé, bona nit, adéu.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.